Vinga, va, un minutet i arribem a 3:15 de la tarda i com cada dilluns parlarem d'un esdeveniment que va passar un dia com avui o alguna setmana com aquesta. I avui ens centrem en la llengua castellana, Nina.
Doncs sí, Joan, el 5 de desembre de l'any 1930 la llengua castellana va viure un dels canvis claus en la seva evolució cap a una llengua més igualitària i menys sexista. S'aprova la incorporació dels substantius femenins que indiquen professions i càrrecs al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. Aquest fet indica un abans i un després en la llengua espanyola i avui ho analitzarem en profunditat amb el catedràtic de llengua espanyola i director del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cecili Garriga.
Senyor Garriga, molt bona tarda.
Bona tarda.
Nina Agustí, que el 5 de desembre de l'any 1930 la llengua castellana va viure un dels canvis clau en la seva evolució cap a una llengua més igualitària i sobretot una llengua menys sexista. Això passava el 1930, senyor Garriga, que va simbolitzar una data com el 5 de desembre del 30 per la llengua castellana.
Bé, és un moment important, sobretot vist en perspectiva, no? Perquè ara estem en un procés en el qual el llenguatge inclusiu té molta importància i llavors que en aquell moment tan aviat la Real Acadèmia Espanyola fes aquest pas va ser important.
Li anava a preguntar el perquè de la data, però jo crec que és bastant obvi. El 1930, gairebé moment fundacional de la República, sistema igualitari, sistema de drets, suposo que hi té alguna cosa a veure.
Bé, això caldria veure-ho amb deteniment, perquè clar, la veritat és que la República s'instaura l'any 1931, encara faltarà uns mesos des del moment en què es fa aquesta decisió, però sí que és cert que era un moment de molts canvis i també molts canvis que es vivien en aquell moment en la institució. La Real Acadèmia Espanyola és una institució, com ho diria, en principi una mica conservadora, no? Perquè clar, com totes les grans institucions tradicionals, però també és veritat que en aquell moment hi ha una mena de revolució en l'àmbit de la filologia i és un moment en què uns filòlegs realment importants i al capdavant estava Don Ramon Menéndez Pidal, un dels filòlegs més importants que ha tingut la llengua espanyola, doncs està al capdavant de l'acadèmia. I clar, això fa que ja es posin en marxa molts projectes, comença un projecte d'un nou diccionari històric, les edicions del diccionari es van remodelant, es van revisant cada X temps. I en aquell moment, per exemple, l'any 1925 és una edició molt important per la revisió tan profunda que es va fer. És a dir, que hi havia una sèrie de factors que acompanyaven aquesta decisió.
Que la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola sigui una Real Acadèmia, i ara m'ho deia vostè, una via conservadora, vol dir que li costen els canvis, també?
Bé, a totes les institucions els costa canviar. Li costa a l'acadèmia, li costa a la universitat, tot i que sembla que hagin de ser, doncs, que estiguin al capdavant de la investigació, però aquesta resistència una mica al canvi, doncs, si es donen les persones, encara més es donen les institucions que tenen una trajectòria tan llarga, no? De tota manera, el que sí que està clar és que a poc els canvis van entrant, no? en l'acadèmia, en aquest cas, i que el diccionari és un reflex d'aquests canvis. De fet, aquesta data no deixa de ser una data simbòlica, perquè aquest és un procés que comença en aquest moment, però que es va allargant en tot el segle XX, és a dir, de noms referits a les dones de professions ja hi eren, el que passa que tradicionalment, com que la dona no tenia accés a aquestes tasques, a aquestes feines, a aquestes professions, només estava el nom masculí, i quan apareixia en femení era per fer referència a la dona de. És a dir, tenien per exemple el médico i la médica era la mujer del médico. Si teníem no sé com dir, l'arquitecto i arquitecta, la dona arquitecta era la mujer de l'arquitecto, uh-huh. i així successivament. Tant com la dona va tenir accés a aquestes professions, doncs es va habilitar l'altre significat. Vist des de la distància, això era com un menyspreu, no? Perquè era veure la dona en dependència del marit, en aquest cas, que era el professional, però no era més que el reflex d'una situació social.
Si parlem del llenguatge, senyor Garriga, el llenguatge va o ha d'anar en paral·lel als avenços socials o sempre triga una miqueta més?
El llenguatge jo diria que va en paral·lel. És a dir, el llenguatge no és una altra cosa que un mecanisme que els parlants tenim a la nostra disposició per poder expressar les necessitats que tenim en el dia a dia. Llavors el llenguatge va per ell, al sentir i a l'evolució de la societat. Ara, una altra cosa és si pensem en la simbologia que té el diccionari en relació a la llengua. Uh-huh. És a dir, si nosaltres pensem que una paraula no està en la llengua fins que no entra al diccionari, clar, aquí sí que hi ha un retard. Hi ha una mena de decalatge perquè des del moment en què apareix en l'ús del parlant fins que el diccionari, si el volem particularitzar en el cas de la Real Acadèmia, l'admet i entra, llavors sí que passa un temps, passa el temps que va des de l'ús fins que aquella paraula o aquell ús es consolida.
Quan parlem del llenguatge no sexista, també ho hem de fer del llenguatge inclusiu, i per ser-ne tots conscients del que estem parlant, senyor Garriga, sí que m'agradaria preguntar-li què és el llenguatge inclusiu i sobretot quan apareix i quan se'l comença a anomenar d'aquesta manera.
Bé, llenguatge inclusiu és quelcom més ampli que simplement el llenguatge sexista, perquè quan parlem de llenguatge inclusiu ens referim a qualsevol minoria, uh-huh. no? Minoria o no minoria, però...
La llengua de signes seria llenguatge inclusiu?
Bé, llenguatge de signes és també és més ampli que simplement un llenguatge inclusiu, perquè és una manera d'expressar-se d'un conjunt de persones i és un llenguatge independent en si mateix. El llenguatge inclusiu inclusiu. El llenguatge de signes no depèn d'un llenguatge verbal, sinó que és una llengua independent amb totes les seves característiques de qualsevol llengua natural. Però sí que és cert que avui en dia se diu una part molt important del llenguatge inclusiu és el llenguatge no sexista. Però quan parlem del llenguatge inclusiu parlem també, per exemple, del llenguatge referit a les discapacitats o d'altres aspectes, a les minories ètniques, no només al sexista.
Uh-huh. Sigui com sigui, hi ha filòlegs que parteixen de la base que sovint els usuaris de la llengua, no, els que l'usem, confonem sexe i gènere, i això genera complicacions a l'hora de fer evolucionar l'idioma. Podem comparar, senyor Garriga, el gènere biològic i el gènere gramatical?
No ho hauríem de fer, no hauríem d'equiparar-los perquè són dues coses diferents. És a dir, una cosa és que la llengua, dins de la seva gramàtica, doncs té uns mecanismes i entre aquests mecanismes està el gènere, i una altra cosa és el sexe. O sigui, hi ha exemples molt clars, no? Nosaltres diem, per exemple, un cangur i no diem una cangura. Per tant, diem un cangur mascle i un cangur femella. Cangur és masculí, però podem pensar en femení. Diem una rata, però no diem ni un rato, ni un ratolí és el masculí de rata, és a dir, tenim la rata mascle i la rata femella. És a dir, la llengua té els seus mecanismes per expressar el sexe que no sempre han de correspondre amb el masculí i femení.
Per tant, perdona, sempre poso una mica filosòfic, però aleshores quin és el sentit del gènere en la llengua?
El sentit del gènere de la llengua és, en aquests casos en què el sexe és rellevant per al parlant, uh-huh. doncs marcar-lo gramaticalment. I, evidentment, tenim un gos i una gossa, un gat i una gata, en aquells casos en què el gènere és molt clar, i, a més, que són animals que tenim molt incorporats culturalment. Això no passa, per exemple, amb un cangur, que és un animal que és, diguem-ne, exòtic. Per nosaltres, avui amb la globalització ja no hi ha gairebé res exòtic, no? Però sí que ho ha estat culturalment. Llavors el sexe i el gènere poden anar aparellats, però no sempre. A part hi ha una altra cosa, moltes paraules fan referència a objectes que no tenen sexe. Diem la taula no té sexe. Uh-huh. De fet, en llatí, en les llengües clàssiques i en moltes llengües actuals també, però dic el llatí perquè és la llengua de la qual deriven tant el català com el castellà, les llengües romàniques, tenien el gènere neutre, uh-huh. que quan es perd, quan aquestes llengües clàssiques passen a les llengües romàniques, doncs aquest gènere neutre queda amb molt pocs vestigis i llavors totes les paraules es decanten pel masculí o pel femení sense que tinguin sexe.
Ara li preguntaré per al gènere neutre, però abans, seguint amb aquesta idea, aleshores arrem a l'entendre que el llenguatge també forma part d'un patriarcat establert?
El llenguatge reflecteix les relacions socials que hi ha en una comunitat. Per tant, si la relació, si la societat és patriarcal, el llenguatge reflectirà aquesta relació patriarcal que tenen els seus parlants, o les persones que en formen part. Llavors, per mi sempre la qüestió és el llenguatge reflecteix els usos socials. Segurament ara anirem endavant i clar, aquí es planteja una altra pregunta, no? Que és, llavors podem veure la llengua des d'un punt de vista activista, a través clar. De la llengua podem transformar la societat, clar. Pot contribuir.
Em parlava del gènere neutre. Anem a començar amb coses que es fan. Estem pervertint, senyor Garriga, el llenguatge? Ho dic perquè primer dèiem tots, després ens vam acostumar a dir tots i totes, i ara diem tots, totes i totis.
Certament, bé, jo, a mi no m'agrada parlar de pervertir el llenguatge, perquè el llenguatge és un mecanisme flexible que està al nostre servei. Si nosaltres tenim la necessitat de crear noves formes, sempre i quan no siguin agramaticals, i aquesta que esmentaves doncs està molt a prop de ser-ho, el llenguatge ho admetrà i és una qüestió de convenció social. Si tots diem que hem d'anar per aquí, doncs el llenguatge anirà per aquí, i les institucions que el que fan és fixar la norma, com per exemple la Real Acadèmia, que abans en parlaves, o l'Institut d'Estudis Catalans, doncs hauran d'anar per aquí, sempre i quan no transgredim aquestes normes socials. Però jo no parlaria de perversió, és a dir, el llenguatge està en permanent canvi, precisament perquè la seva característica és adaptar-se a les necessitats dels parlants, i aquestes necessitats són canviants. Per tant, sempre hi haurà aquests canvis i són necessaris i són inevitables. De vegades tenim la idea de que hi ha una necessitat de fixar la llengua, no? De que sigui algo estable. Aquestes institucions neixen d'alguna manera amb aquest interès, però és un interès que és inútil per això, no? Perquè les llengües canvien sempre.
Abans me'n feia una pinzellada i li preguntava a l'inici de tot si el llenguatge va en paral·lel als avanços socials o si sempre tarda una mica més. La llengua pot ser usada o ha de ser usada com a eina per impulsar canvis en qüestions polítiques?
Crec que ho has plantejat molt bé. És a dir, ha de ser, pot ser, evidentment pot ser usada de manera d'avanç activista. Uh-huh. Per què no? Totes és una eina més, i a més d'un gran impacte social, i forçar-la per crear formes noves és una possibilitat. Si em preguntes la meva opinió, jo penso que a mi m'agrada més, clar, com a filòleg, situar-me en una posició més neutra, més objectiva, i observar què passa amb la llengua. Però precisament, és a dir, si els parlants decideixen que volen forçar la llengua a anar cap a una determinada direcció perquè d'aquesta manera pensen que aconseguiran uns objectius socials de més igualtat, de més reconeixement de determinades minories, de determinades realitats, per què no?
Em queden moltes qüestions a plantejar-li i ens queda re un minut, però no volia que marxés sense preguntar-li si el món digital també ha permès una certa digitalització de la llengua, no?
Sí, avui en dia tots estem sotmesos a aquesta digitalització, i de fet les llengües, un dels factors que els hi donen prestigi i que els donen força i presència és el món digital, és a dir, està a internet, i per tant això és un fenomen que es veu molt clarament, no?
Deia en el sentit, senyor Garriga, per exemple, que a l'hora d'usar el WhatsApp, segur que ho he vist, i dic WhatsApp com podria dir qualsevol altra aplicació, segur que ha rebut missatges on en comptes d'escriure per què, rebem un XQ.
Mm-hmm. Sí, efectivament, però això tampoc no perverteix la llengua. Jo penso que més aviat el que està fent és democratitzar-la. Moltes vegades, precisament els professors ens queixem de que ara es llegeix poc, s'escriu poc. Jo crec que es llegeix més que mai i que s'escriu més que mai. Que potser els models no són els millors, d'acord, però la llengua en aquest sentit està més viva que mai.
Catedràtic de Llengua Espanyola i director del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona, senyor Cecili Garriga, ha estat un plaer parlar amb vostè. Moltíssimes gràcies.
El plaer ha estat meu, moltes gràcies. Gracias.